Vins amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 607 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 25 de maig de 2025. I bé, encara estic esperant, també, què diuen d'aquella boia de metall que suposadament hauria caigut a la localitat de Buga, a Colòmbia, de la que hi ha qui diu que té estranyes capacitats o estranyes propietats, i també hi ha qui diu que no és més que un frau. La setmana passada, que va ser allò quan va sortir a premsa i davall dir que li faria un seguiment i, pel que he vist, li estan fent proves de tot tipus, que m'ha sorprès, però a hores d'ara no hi ha res. Bé, o sí hi ha, perquè el que està al darrere és en Jaime Maussan, una mena d'ufòleg molt curiós, ho direm així, un personatge públic bastant famós, principalment a Mèxic, del qual qualque vegada hem parlat, com per exemple, perquè no se li va ocórrer un altre que dur en el Congrés de Mèxic, ell és mexicà, i va dur suposats cadàvers de extraterrestres i va fer una exposició pública. Així que bé, en tot això no sé. Encara que sí que és cert que hi ha hagut mitjans de comunicació que s'han fet ressò, però ja dic, no sé jo, ja ho veurem. Estirem a la guai també què passa. Bé, no sé si voleu comentar res.
Jo només vull dir que has dit una paraula clau quan parlaves d'en Maussan, que és personatge. Però personatge no per bé, no de manera simpàtica, alegre i divertida, no. Personatge en totes, absolutament totes, les connotacions negatives que se li puguin otorgar a una persona, perquè és estafador, mentider, és una persona que fa moltíssim més mal que bé a la investigació del fenomen OVNI. Allò de Mèxic va ser...
Sempre segons l'opinió personal d'en Borja Rigo.
No, i hem fet objectius com que allò, les restes que va dur a Mèxic en el Congrés eren artificials. Eren moniots que varen fer...
Sí.
Per tant, a partir d'aquesta premissa...
I va ser un escàndol, sí.
I encara hi ha gent, que un sèquit de gent que el segueix i creus les seves animalades.
És curiós que una persona tan crèdula com en Borja Rigó tingui aquesta opinió d'en Jaime Maussan. Jo sempre penso, i en el cas d'en Maussan també, que no crec que hi hagi dolentia darrere. Jo crec que és que és dolent, és que és el que tal vegada li engana a ell. i ell cau dins d'aquestes històries tan absurdes.
A mi se me fa molt mal creure que ell sigui tan crèdul. No sé si m'explico.
Sí, t'expliques perfectament.
És a dir, i jo tinc aquest punt de vista damunt d'aquesta persona, perquè coneguem, com coneixem una miqueta el fenomen ovni, lo poc que s'ha deixat conèixer, ja m'enteneu també.
Sí, no, clar, evidentment.
Hi ha una infinitat d'històries lo suficientment fascinant, meravelloses, màgiques i potents com per no haver d'inventar res.
Amb això estic totalment d'acord. No fa falta, no hi ha per què inventar res damunt de tot aquest tema, perquè encara queden molt de misteris per tractar de posar-li una solució i que deixin de ser misteris. No hi ha necessitat d'inventar-se res. Però, de totes maneres, personatges dubtosos, jo seguiré posant aquestes paraules així per no afirmar res, jo crec que sempre han hagut, malauradament sempre n'hi haurà, i tal vegada podríem fer un programa. Mira, la setmana passada vàrem estar parlant d'en Adamski, amb el qual sí podríem entrar en discussions. Tal vegada podríem fer...
Mira, en Adamski li tenc molta més simpatia.
Sí, bé, tu també ho vas deixar clar, que li tenia simpatia a en Adamski, però hi ha gent que no li té cap simpatia, perquè les primeres fotografies ovnis que es varen popularitzar varen resultar que eren un frau. I probablement ell sabia que ho estava fent. Així que podríem apuntar per fer qualque dia, aquí a Font de Misteris, qualque programa damunt d'aquests estranys personatges que han influït d'una manera o l'altra dins del món del misteri. I jo crec que, dit això, que no mos...
No ha dit res, però ha mogut el cap, perquè quan no mos veuen...
Sí, però posa el cap, com diguem, si hem de parlar d'això, però s'ha quedat una mica bocabadat, com jo, d'aquesta opinió teva tan categòrica...
Talment.
Davant del Jaime Maussan. Sí, no. I t'has quedat a pla. Vinga, anem a sumar-hi i començam.
Començarem aquest programa 607 de Font de Misteris xerrant d'epidèmies, lletxerets i allò que va recollir en Fajarnés en els seus Les Pitiuses. Com es va contar sobre tot això? Després parlarem d'un tribut de la pedra de Sant Martí. Què és i què té d'especial? I el Contes i rondalles d'en Irene Font coneixeran dues historietes. Escanat de Sant Llàtzer, del volum 5è de les rondalles mallorquines de Jordi de Racó, i una altra titulada La campana d'Osca. I vos recordam que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i des dels 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Thank you.
I doncs Sergio avui ve amb un tema que, bé, jo crec que se va posar molt de moda, molt d'actualitat, fa 5 anys. Sembla que fa una eternitat i, segons com ho mirem, sembla que és molt recent, massa recent. I d'avui en Sergio Rigo, a la seva secció Món Diversos, mos vol parlar de com es lluitava contra les epidèmies a les antigues Balears. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo.
Idò, avui a Món Diversos viatjam en els temps cap a un indret sovint ignorat per la gran història, per essencial en la lluita contra les epidèmies i les pors col·lectives, els Llatzerets. I ho farem fixant-nos en un dels casos més singulars de les Illes Balears, el Llatzeret d'Espàs Estret, a l'illa d'Eivissa, durant els segles de 7 i de 8. I aquestes fascinants i també històries curioses les han tret dels opuscles, les Pitiuses, d'en Enric Fajarnés Tur, obra que no podem deixar recomanar aquí, a Font de Misteris. Anem amb una història de quarantena i prevenció, però també d'aïllament, de pols, contagi i d'enginy administratiu. Un relat que comença molt abans de la medicina moderna, en una època en què les grans epidèmies marcaven el ritme de la vida i on la pesta podia arribar per mà, dins la bodega d'un vaixell o a través d'un simple objecte contaminat. Avui posarem la mirada en el passat sanitari d'Eivissa per descobrir com es protegien les illes dels grans mals de l'època. Quines mesures s'aprenien? On es confinaven els sospitosos, com se gestionaven les emergències abans de l'aparició dels antibiòtics i, sobretot, com es diu tot això sobre la societat que ho va viure. Començava aquest viatge en el segle XVII, quan les autoritats eivissenques decidiren habilitar un espai específic per a la quarantena. I ho feren en un lloc discret, inaccessible i aïllat, Espàs Estret a la Pitiusa Major. A finals del XVII, la ciutat d'Eivissa encara conservava l'estructura i les costums heredades del món medieval. La por a les epidèmies era constant, i la idea que la pesta viatjava en les persones, en la roba, amb els aliments, era compartida per tothom. Per això, davant qualsevol sospita, les autoritats actuaven amb rapidesa. I ho feien seguint un criteri molt clar. Allò que podia estar contaminat s'havia d'allà. L'any 1687, els jurats d'Eivissa, les autoritats municipals de l'època, acordaren designar un lloc específic per posar en quarantena embarcacions sospitoses, i l'indret triat va ser Espàs Estret, una zona costanera situada al sud-est de la ciutat, prop de Puig dels Molins. Espàs Estret no era una elecció casual. Tenia una cova natural, un accés complicat i una separació física respecte de la ciutat. Aquest aïllament natural es convertia en un espai ideal per la quarantena. Els vaixells podien fondejar a prop de la costa, per a les persones i mercaderies es desembarcaven sota vigilància estricta, amb instruccions clares i ordres escrites. Aquell llazaret improvisat era en realitat una extensió de la política sanitària que se començava a aplicar arreu d'Europa, evitar el contacte directe, deixar passar el temps necessari i controlar-ho tot per escrit. Des d'aquell moment, Espàs Estret se convertia en el centre de les operacions sanitàries d'Eivissa durant dècades, i allà, entre la roca, el mar i el silenci, es decidiren moltes vides. Quan una embarcació arribava a Eivissa i havia sospita de contagi, no es permetia el desembarcament immediat. Les autoritats municipals, actuant com a junta de sanitat, activaven tot el protocol que avui pot semblar primitiu, però que en aquell moment era fruit de l'experiència acumulada en dècades d'epidèmies. Els jurats ordenaven estratllat el pas estret, i allà, amb vigilància, se procedia a l'inspecció del vaixell, dels mariners i de les mercaderies. La primera mesura era la ventilació. Tot el que s'havia transportat, roba, sacs, veles, objectes personals, s'havia de posar en terra, estar en terra i orejar-se. També es descartaven elements com l'aigua sospitosa. S'han documentat casos en què les botes d'aigua, per exemple, com diuen Fajarners, van ser llançades a la mà, per poc que poguessin transmetre la pesta, i qualsevol objecte que no pogués ser netejat o ventilat se cremava. La vigilància era constant. S'hi destinaven soldats, enviats, pertons des del castell d'Eivissa. I fins i tot s'anomenava un vocal de la junta per fer de supervisor directe sobre el terreny. Res no se deixava a l'atzar. Els mariners quedaven reclosos, no podien abandonar la zona i només se comunicaven amb la ciutat mitjançant emissaris oficials. Cada moviment, cada descarga, cada acció es registrava en escritures públiques i no es podia trencar la quarantena sota cap concepte. El pas estret, per tant, no era només un espai físic, era també un espai de contenció, de control i de temor. Allà, entre la roca i la mà, la societat eivissenca intentava evitar l'entrada del mal en les armes de les que se disposava, el temps, la distància i la vigilància. Un dels episodis més significatius documentats sobre la quarantena a Eivissa va tenir lloc l'any 1794 i ens ajuda a entendre fins a quin punt les autoritats locals estaven disposades a adaptar-se a les circumstàncies sense trair el principi fonamental, protegir la salut pública. L'embarcació anava camí de Cartagena, patronatjada per Agustí Prats, però amb una avaria greu obligant el vaixell a desviar la ruta i demanar refugi a Eivissa. El problema era que aquest vaixell havia estat en un port infectat per pesta i, per tant, era considerat potencialment perillós. Davant d'aquesta situació, la Junta de Sanitat d'Eivissa va prendre una decisió tan humanitària com ferma. No s'obligaria l'embarcació a tornar a mà obert, cosa que hauria estat un risc letal per als mariners, però tampoc se'ls va permetre entrar a l'esport. La solució va ser innovadora. L'embarcació quedaria fondejada a l'illa de s'Espalmador, entre Formentera i Eivissa. I allà, aïllats i amb vigilància militar, els tripulants passarien a la quarantena establerta. Cada dia, un vocal de la junta s'hi desplaçava per verificar l'estat de salut de la tripulació i comprovar que es complien les normes. Aquest sistema alternatiu de quarantena va evitar el contagi a la població d'Eivissa i, alhora, preservar la vida dels mariners. I aquest cas mostra clarament com, malgrat els recursos limitats, les autoritats eivissenques van saber aplicar solucions eficients i humanes. I l'Espalmador, convertit de manera excepcional en llançaret flotant, va salvar vides i esdevingué part d'una memòria sanitària col·lectiva que avui gairebé també hem oblidat. Tot i la rigorositat de les normes, no sempre era possible controlar-ho tot. I és que, com passa sovint, fins i tot els sistemes més estrictes tenen esquerdes. Un dels casos més alarmants documentats va tenir lloc l'any 1762 i demostrar com una sola acció podia posar en alerta tota la comunitat. Segons els registres municipals, un quarantaner aconseguia fugir del joc on s'havia d'estar aïllat. Som havia estat posat en quarantena després d'haver tingut contacte amb una embarcació sospitosa. Tot i les ordres clares, burlar la vigilància i desaparegué de l'illa. I la notícia va córrer com la pólvora. La por se va apoderar dels carrers. Ningú sabia si aquella persona podia estar infectada ni per on s'havia mogut. I es mobilitzaren recursos per intentar localitzar-lo. I es multiplicaren les inspeccions a mercats, cases i tavernes. I aquest episodi mostrà una evidència incòmoda. Per més normes i vigilància que s'hi posàs, el sistema tenia límits. Els soldats no arribaven a tot i els protocols no preveien tots els escenaris. I la por dels pobles sovint anava més enllà del que la ciència o la fe podien calmar. Tot i això, aquests episodis de crisi també reforçaren el sistema. Després de cada fugida, s'endurien les normes. Es revisaven els procediments i cada nou quarantener sabia que, a més del seu deure sanitari, tenia el pes d'una responsabilitat col·lectiva, que era protegir en els altres. El Getxeret, per tant, no era un mur infranquejable. Era una frontera fràgil, sostinguda per sa confiança i per sa evidència. I quan alguna d'aquestes dues fallava, sa por ho omplia tot. I a finals del segle XVIII, després de dècades de pràctica sanitària en espais improvisats, se començà a parlar de construir un Getxeret estable i permanent a ses Balears. Sa proposta venia directament del cònsol d'Espanya a Gènova, que advertia que Menorca, ara sota el control britànic, havia quedat sense protecció sanitària efectiva, fet que posava en risc tot l'arxipèlag. I la solució proposada? Pues crear un nou llatzeret que pogués donar servei a Menorca i fer-ho a Eivissa o a Cabrera, aprofitant també la seva posició estratègica i la seva condició d'illes aïllades. La iniciativa, però, topava amb una negativa rotunda, no? El comandant general de les Illes Balears, el bisbe de Mallorca i la Junta de Sanitat de Palma van rebutjar la proposta. Consideraven que establir un gran llatzeret a Eivissa podia posar en perill la població, atreure més embarcacions sospitoses i generar un flux de malalts que no es podia controlar. A més, la idea de concentrar quarantanes a una illa menor, allunyada dels centres de decisió, no agradava a les autoritats mallorquines, que volien mantenir el control polític i sanitari des de Palma. I el projecte, per tant, queda descartat. Per aquell episodi va posar en relleu una realitat complexa. La lluita contra les epidèmies no era més un tema mèdic, sinó també polític, territorial i econòmic. On se posava un llatzeret? Qui en decidia la gestió? I qui estava disposat a conviure amb aquella estima? A Eivissa, aquella negativa va ser una forma de protecció, però també una oportunitat perduda. El llatzeret permanent no s'ha construït mai, i la memòria d'espats estrets, d'espalmador i dels vigilants improvisats queda com a testimoni d'una manera de fer, que avui encara ens pot fer reflexionar. Avui, quan pensam en salut pública, ens venen al cap hospitals, vacunes, protocols digitals, però en el segle XVII, la ciència i sanitari se fonamentava en una combinació de coneixement empíric, tradició i molta observació. I malgrat les limitacions, aquelles comunitats van saber aplicar mesures que, vistes en els seus ulls actuals, sorprenen per la seva eficàcia. Els llatzerets funcionaven amb unes regles bàsiques: airejar, esperar i vigilar. Se podia fer una quarantena de 20, 30 o 40 dies, segons la gravetat del joc d'origen. I res i ningú entrava a la ciutat sense el permís després de la Junta de Sanitat. No hi havia antibiòtics, però sí una consciència clara que el contagi se transmetia per contacte. No sabien que era un virus, però entenien que la roba podia dur la mort. No hi havia laboratoris, però hi havia rigor i la memòria col·lectiva. Aquest sabor popular institucional se transmetia de generació en generació. I gràcies a llibres, actes, en els quaderns de quarantena i a les notes dels jurats, avui podem reconstruir la seva història. Una història feta de detalls senzills, de decisions difícils i d'una voluntat comuna: evitar el desastre. Els llatzerets, més que murs o espais físics, eren una expressió d'una saviesa compartida, un record viu d'un temps que, en què l'enemic no se veia, però tothom el tevia. Però encara, Txema, Borja, mos queden algunes coses per contar, però si ho et sembla, ho farem la propera setmana aquí a Mondiversos i a Font de Misteris.
Idò, he anat prenguent notes, però si has de seguir la propera setmana, el que haurem de fer és esperar, no sigui cosa que t'atrepitgi una miqueta el que tu voldries comentar.
Posa'm en quarantena les teves notes, Ida, no?
Aquí has estat molt agut. Vinga, moltes gràcies, Sergio. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
Hi ha hagut un mal d'un poble. Que em morden, to? A confusió, ja em venia a preparar la creació d'una aplicació que pugui avisar quan un mort, de qui és el mort, Funerap.
Funerap. Han rebut molt de missatges a través del nostre Instagram, @xiuxiu.tv3.
La meva tia Cati, una amiga i jo, tenim un grup que se diu De Funcione.
Molt ben pensat, molt ben pensat.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Lluc Rosselló. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa ens podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I reprenent una mica, perquè els dos darrers programes hem estat parlant d'un cas de ufologia molt curiós per la seva transcendència en el seu moment, a dia d'avui totalment oblidat i que en la perspectiva del temps ho podríem situar, i crec que estaràs d'acord, Borja Rigo, situar en una cosa que podem dir que fins i tot per segons qui se podria considerar ridícula. No entrarem ara amb el tema. Tampoc comentarem res, perquè ja hem dit abans lo del Maussan. En aquest cas jo no penso que hi hagi res de malaltia, de dolentia, de mala idea, sinó qualsevol altra història. El cas era un tipus que es deia Sant Martín, en el que els extraterrestres li haurien donat una pedra amb símbols, i arrel d'això vaig dir que volia contar una curiositat damunt d'un fet, d'un ritus, d'un acord, un acte públic a dia d'avui, podem afirmar que només folclòric, que es du a terme des de ni se sap quan, a un lloc que es diu la Piedra de Sant Martín. I ho vull fer per la casualitat del nom, que, per cert, parlant de casualitat, a veure si m'adona temps, perquè vaig trobar, de casualitat, una cosa que me va encantar. Si avui puc, si no, la setmana que ve. El cas que en el Puig, conegut com la Taula dels Tres Reis, que jo crec que s'origen del nom, del topònim és bastant lògic, et suposa que en el cim d'aquell Puig hi havia una taula on confluïen tres regnes i cada rei, quan et seia, ho feia en els seus dominis. Estem parlant del Pirineus, actualment just a la confluència entre Navarra, Aragó i França. Que, per cert, aquí a les nostres illes tenim coses semblant en el que es diu, per exemple, que succeïa en el Puig de les Fites del Coll d'Artà, segons el pare Ginart, o en el Puig del Galatzó, illa de Mallorca, on mos diu, en el volum del calendari folclòric dedicat a la tardor, diu: el Puig del Galatzó és de Calvià. Doncs damunt del Puig del Galatzó, dalt de la seva punta, fa un pla. I en aquest pla hi ha una taula rodona de pedra i a l'entorn de la taula quatre pedres que són les cadires o setials. Un pic cada any s'hi reunien, diuen a Calvià, quatre comptes i cadascú seia a la seva pedra que estava dins la respectiva possessió. Cada pedra venia a ser una fita. El senyor comte de Formiguera, el senyor del Galatzó, el comte de Montenegro, senyor de Sofortuny, el comte de Villalonga, avui Puy d'Orfila, senyor de Sonfortesa, el marquès de Cala Torre, senyor de Sonnet, el Puy del Galatzó, estava dividit en quatre parts o possessions que confrontaven. I bé, també hi ha l'altra versió que parlen de tres, de tres cadires. El cas, tornant allà, és que en els Pirineus tenim que en aquell cim hi ha una fita, la 262, petita, de pedra, on des de fa segles es reuneixen les autoritats de les poblacions limítrofes per dur a terme una mena de compromís, de litúrgia, de ritus, o, si voleu, d'acte ancestral. Abans, just allà, fins al segle XIX, sembla que hi havia una pedra, però crec que va ser quan feien la carretera que la varen llevar, així que aquell acte ho fan a la fita que fa 262. I què fan? I dels batles del Roncal i dels Baretons, conegut com a Bean, quines coses, com la possessió imaginària de Llorenç Villalonga, i de dues localitats actualment a territori espanyol i francès, respectivament, es reuneixen cada 13 de juliol en aquell punt conegut precisament com la Pedra de Sant Martí. La pedra actualment, ja dic, és la fita, i Sant Martí és pel nom de la penya, i ho fan per mantenir una pau que diuen que es remunta com a mínim en el segle XIV, quasi res. Però dic com a mínim, ara veureu per què. Segons el llibre d'en Julio Gúrpide, Geografia i Història de Navarra, publicat el 1944 i digitalitzat pel govern de Navarra, mos ho explica. Diu que s'extensió fins a aquell cim es feixuga i que quan arriben en aquell punt és quan comença la cerimònia. La cerimònia és curiosíssima. Vestidos los roncaleses con sus trajes típicos, calzón corto, medias ceñidas y la anguarina, especie de gabán largo sin cuello, y encima de esta la balona, cuello de hilo ancho, blanco y almidonado, y los franceses colgando al cuello una fajita con los colores de su bandera nacional. El señor alcalde de Isaba, como presidente y con su bastón de mando en alto, da la orden siguiente. Señores, cada uno a su terreno. Formando calle en medio, la citada piedra, se colocan en su terreno nacional los alcaldes roncaleses y los franceses. Detrás de sus autoridades, los asistentes al acto de una y otra nación. El señor presidente, levantando su bastón, pregunta a los franceses si están dispuestos a seguir pagando el tributo perpetuo de las tres vacas, como en años anteriores, a lo que aquellos contestan afirmativamente. Entonces, una invitación del señor presidente avanza a los del Roncal y los de Baretons hacia la Peña de San Martín. Sobre ella pone un francés la mano. Encima de esta, un roncalés, la suya. Y así, sucesivamente, colocando sobre todas ellas la suya, el señor alcalde de Isaba. Una vez formada esta torre de manos, el señor presidente dice por tres veces «Pax avant», que se interpreta por «Paz en adelante». Los franceses responden con el mismo grito. I en aquell moment es fa el pagament del tribut. Han de ser tres vaques que allà mateix, in situ, s'han de comprovar perquè han de ser del mismo estaje, pelaje i dentaje. Si no, sembla que no val. I a més han de ser, si no va xerrat, vaques que de més de 2 anys. I un pif fet això, es designen els 4 vigilants, 2 de Roncal i 2 de Baretons, per controlar les pastures dels propers anys. I els vigilants, també amb un ritus, accepten, juren el càrrec, i després es fa una audiència pública per dirimir possibles conflictes de l'any anterior i un pic acabat això, i del formalisme de la signatura de l'acord, es fa un dinari multitudinari on cada una de les parts du el que també té assignat. I crec que fins aquí és un fet anecdòtic i curiós, però clar, la pregunta és des de quan i per què es fa el pagament d'aquest tribut anomenat de les tres vaques. Segons les tastes, el que hauria succeït és que fa molt de temps, sembla que per aquestes valls no s'entenien gaire bé en la qüestió de les pastures, que eren escasses, en aquells temps que les muntanyes estaven més plenes d'arbres. I hi havia baralles contínues per aprofitar els millors llocs i saigo, i gairebé sempre guanyaven els de la vall de Roncal. I una vegada, aprofitant que varen arribar uns bàrbars, que eren els cimbres, els baretons es varen venjar dels roncalesos, atacant-los per la vall de Roncal, i ho varen arrasar tot, varen cremar-ho tot i varen matar a tothom que varen trobar. Però els celtibers els varen vèncer i els bàrbars aquells, els cimbrers, varen fugir i varen deixar tots sols en els baretons. I com que aquests varen quedar tots sols, els roncalesos, els varen caure damunt i els varen vèncer. I llavors, per no perdre més vides i per poder aprofitar els pasturatges, varen arribar a una pau i els de Baretons es varen comprometre a pagar els de Roncal el tribut aquest que he contat. Però també varen acordar que el ramat dels Baretons podien pasturar per terres de Roncals i que també podien veure les fonts d'aquella mateixa vall. És a dir, sembla que era un autèntic tractat de pau i d'enteniment. Jo suposo que és per això que s'ha anat alerta a no romper-ho. Però, clar, aquí la pregunta és de quan et suposa que parlam? I hi ha qui diu quines coses que des del 124 abans de Crist és quan es va començar a pagar aquest tribut. I dic quines coses, perquè més o mancos, a vegada que es començava a pagar aquell tribut, que encara es manté a dia d'avui, els romans conquerien ses Balears, només amb un any de diferència. Ja dic, quines coses. Es cases que durant segles i segles s'hauria seguit pagant aquell tribut, però, un dia varen deixar de fer-ho i varen començar els problemes. I el que hauria succeït seria que es varen barallar dos pastors, en Pedro Carrica i en Pierre de Sant Soler, perquè aquest va voler adelantar-se a donar a beure aigua en el seu ramat i en Pere Carrica es va emprenyar i el va matar d'una garrotada. I ja després ja va aparèixer morta, diuen a més que de manera terrible, la dona d'en Pedro Carrica. I varen començar baralles terribles, molta s'embassada per les dues bandes, i aquestes guerres estaven molt centrades a la part de Roncal, de la que estem parlant, vull dir que no es varen estendre, però degueren ser molt forts els enfrontaments, perquè encara que era un tema important per ells, però és que era un temps de molta crueltat, però és que, clar, és que fins i tot els reis de Navarra, de França, els bisbes de Pamplona, Jaca, Olorón, Bayona i el sabat de Roncal i Baretons varen voler arreglar el problema, però sense que ningú ho aconseguís. Finalment, els homes d'Ansó, a Osca, amb una sentència de 1375, que s'ha dit que va ser sota el domini del rei Pere IV el Cerimoniós, conegut com en Pere el del Punyalet, rebesnet de Jaume I, i de varen arribar a un acord que va ser acceptat per les dues parts i que deia que si qualcuna de les parts no ho complia, pagaria 300 marcs de plata, que per cert, seguim amb el tema pendent de parlar de sistemes de monedes a l'antic regne de Mallorca, un marc de plata seria mitja lliura, que seria equivalent a 230 grams de plata d'aquella època. Eh? I amb una nota, a més, que especificava, a part de pagar el deute, que era un traïdor, que es veu que era quan importava el que pensassin d'un, sonó i tot allò. Es cas, van imposar la pau obligant en els de Baretons a pagar el tribut en les condicions i el dia assenyalat, fent constar que els francesos mai no podrien al·legar cap dret a la font que va ser el motiu de les darreres baralles. I és molt curiosa la cosa aquesta, perquè fins i tot diuen que aquest tribut no es va deixar de pagar des de l'any 1375, ni tan sols a la guerra de la independència, ni en temps de les guerres mundials. Un acte que està ple de simbolisme. Fins fa uns anys, davall de la primera mà, es col·locaven en terreny francès i en forma de creu en sa punta cap a França dues llances que duien els de Roncal. A més, els d'aquesta vall disparaven ses armes apuntant cap a França. També és curiós. I també pens que és curiós, perquè aquest fet tan desconegut a dia d'avui per sa majoria de gent, però tan antic i tan vigent, i de dir que crec que és curiós, perquè va ser, per exemple, motiu de ressenya en el diari Correo de Mallorca durant la Guerra Civil, a juliol de 1938. Bé, està a l'abast, digitalitzat per la Universitat de Ciències Balears, però jo crec que mos pot servir com a resum dels fets. Titula El tributo de las tres vacas. En la frontera francesa Pamplona, en el límite fronterizo entre Francia y Navarra, en la Peña de San Martín, se celebró ayer por la mañana la entrega de las tres vacas. Se trata de un tributo que data de varios siglos que fue establecido a cambio de determinados derechos. Los ejemplares, según disponía el acuerdo, tenían que ser de la misma raza. Al acto asistieron las autoridades y numerosos vecinos. Los franceses hicieron entrega de las tres vacas y prestaron solemne juramento de seguir entregando las vacas todos los años. A continuación, se les ha servido una espléndida comida. Bé, i els detalls són més complicats, perquè el ritus aquest és una mica més complex, però no vull aprofundir més per no fer-ho avorrit, perquè, per exemple, fins i tot aquell acord de no se sap ben bé quan parla de què passa si, per exemple, les vaques no són com està establit, que ja és explicat abans. També està especificat com s'han de col·locar les llances del vigilant. Es que ya di que es apasionante. Diu, ponen los roncaleses otra en cruz de manera que caiga un palmo de ella o más por la parte del hierro en tierra de Francia. Encima de la cruz que forman las dos lanzas, uno de los representantes de Baretons coloca su mano derecha. Sobre ella un roncalés la suya. I això que acabo de contar és d'una publicació de 1893. Bé, el que comentava, que és un tema apassionant. Amb això que contava de la pedra de Sant Martí, sembla que quan aquella baralla grossa acabava en el segle XIV, aquella a la que va posar fi al rei d'Aragó, hi va haver intervenció dels agotes, un dels anomenats pobles maleïts. I diuen que el seu líder, el líder dels agotes, era un tipus que tenia quatre orelles. Però aquesta seria una altra història. I bé, el que volia comentar, però que no mos dona temps avui, ho faré la propera setmana, aquestes cosetes que mos solen passar, perquè cerques una cosa i en trobes una altra totalment, de manera casual, però totalment vinculada. Clar, després me demanen que com és que m'apassiona tant fer Font de Misteris. I d'això, perquè després d'haver preparat el tema referit a Sant Martí i la pedra que està contant, vaig cercar per ampliar damunt d'exorcismes a l'antiga corona d'Aragó. I com estava cercant dins unes publicacions del segle XIX d'Aragó, que és la campana de Huesca, i de vaig estar cercant allà, i vaig trobar, quines coses, una cosa relacionat amb Sant Martí, amb una pedra i un exorcisme. Clar, jo crec que és impressionant. A part que també, ja cercant damunt la campana d'Osca, vàrem pensar, i per què no tractam la llegenda de la campana d'Osca? I d'això farem. Petita pausa i tot d'una continuem. Aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és música.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No Venim amb Manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Thank you.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene, què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Efectivament, tractarem la de la campana d'Osca, però abans, per començar, en duc una relacionada amb els jatxerets, que és el tema del que ens ha parlat en Sergio. Normalment es pensa que l'origen del nom dels jatxerets són pel jatxer bíblic, però no d'aquell el que el bon Jesús va ressuscitar, sinó de l'altre, el leprós. Per aquest motiu, per començar, exposaré la titulada Escanet de Sant Jàtzer, del recull d'en Alcover, del volum 5è de les rondalles mallorquines, editades per en Moi, i conta tal que així. Sí, per fora la vila, un no es pot acabar espacadur i no veu cap pobre per donar-li, no l'ha de tirar mai, sinó deixar-lo damunt una roca o dins un forat pel canet de Sant Jàtzer. No heu reparat que aquest sant té un canet que li llepa ses nafres? I de diuen que aquest canet, es vespres, se'n va per ací i per allà i aplega tots aquells bocins de pa que li deixen i així té més bona saliva per llepar aquelles nafres. I n'hi ha d'altres que es creuen que, en lloc de llepar-la-s'hi, a Sant Jàtzer, la sirroega i li deixen els bocins de pa perquè se n'assassí i deixa anar tal rogadura. I, com hem dit, ara anirem amb la de la campana d'Osca, relacionada amb el que contaves abans, una història que és d'aquelles sorprenents i que considero que no deixa indiferent. Una llegenda que diu... A la cerimònia de la seva coronació, Ramí II estava ben esglaiat. Després de la mort de seu germà, Alfons I d'Aragó, el que deien el batallador, al pobre Ramir no li va quedar més remei que acceptar el tron. Els nobles aragonesos podien estar tranquils. Ramir era un home pusilànime i de poc caràcter, així que els seus interessos no corrien perill. De fet, de segur que amb el rei nou podrien dur endavant aquelles idees, sovint tiràniques, que els convenien més. I així va ser. El nou rei, Ramí II, s'havia vist obligat a acceptar un càrrec pel qual no estava preparat. La corona era, per a ell, una càrrega massa feixuga. La seva vida havia passat pels camins divins i no hi havia res més agradable per a Ramí que la vocació monàstica, a la qual s'havia dedicat de ben jove. A principis del segle XIII, Ramir havia pres els hàbits benedictins al monestir de Sant Pons de Torneres i havia decidit no ficar-se en els afers polítics, malgrat que per naixement i herència estava destinat. Quan el varen coronar rei, don Ramí II el varen sobrenomenar el monjo. I hi ha qui diu que els més agosarats el deien el rei Casulla. De qualsevol manera, pareix que està demostrat que el monarca el consideraven un ninot, una titella, i que els nobles aragonesos se'n reien sovint d'ell. La seva vida, per altra banda, estava contínuament amenaçada i va patir diversos atemptats i intents de segrest. Tot això impulsat pels senyors feudals d'aquella època, els quals pretenien d'aquesta manera acobadir-lo. Com més amagat i indefens estigués el rei, millor per a ells. Més autonomia, més capacitat de dur a terme els seus abusos de poder. Així, Ramí gairebé no sortia del seu castell a Osca i poques vegades abandonava les seves habitacions. Per tot el regne es va córrer la veu de la covardia del nou monarca i fins i tot el bisbe d'Ordàs, un dels principals instigadors de la reclusió dels reis, s'enreia del conegut com a Don Rei Casulla. Per la seva banda, Ramí II aviat va entendre que, que els nobles aragonesos estaven desfent, destruint i aprofitant-se del regne i que ell no sabia, ni tenia, ni força ni poder per enfrontar-se a enemics tan forts. La seva vocació monàstica li havia impedit conèixer l'art de la guerra i la discreció de la política. Així que, amagat i en secret, va anar al monestir de Sant Pons i va voler entrevistar-se amb l'abat, un amic seu molt estimat, que es deia Fra Frotardo, o, com alguns el diuen, Fra Frotaldo. Pare Frotaldo, va dir Ramí, mirau en quin embolic em trob. Els nobles s'arriben d'allò, perquè no conec ses lleis, ni sé guerrejar, ni tenc forces ni ànims tampoc per tenir descendència. Tots me menyspreen i el regne es perd sense remei. Digueu-me, pare Frotaldo, què he de fer jo, que no sé res d'això ni d'allò. L'abat va fer sortir el seu deixeble al jardí, però no va dir res. Acostant-se a un roser preciós que hi havia al claustre, va agafar amb ses mans unes tisores de podar i amb molta cura va tallar ses flors pensides i ses branques que molestaven altres roses i va treure amb ses seves pròpies mans ses fulles seques i els talls bords que no donaven flor. Llavors, Ramir va entendre quina havia de ser la seva actitud i donant-li ses gràcies a Fra Frotaldo va tornar al seu castell d'Osca, decidit a tallar els talls secs i podrits del seu regne. Ramí II va fer cridar els principals nobles d'Aragó, aquells que s'havien rigut d'ell i que l'havien menyspreat. En una sala del castell es va tancar tots. Allà estaven els 25, rient obertament del monarca i demanant-se el motiu de sa cridada. En això estaven quan va entrar don Ramir, vestit amb sa seva capa reial i sa seva corona, i seguit de 100 soldats armats fins a les dents. «Talleu-les el cap», va ordenar. I així es va fer. Els soldats varen lligar de mans els nobles i un per un varen ser decapitats. El rei va ordenar que penjassin els caps del sostre de sa sala, posant-los com si fos una campana. L'espectacle horrorós dels caps sagnants no va immutar el rei nou, el qual, d'aquesta manera tan tremenda, havia complit el suggeriment de seu abat. Finalment, Ramí II va fer cridar el bisbe d'Ordàs, el qual era, com se sap, un dels cavallers principals d'Aragó i un dels que havia provat de matar el rei en diferents ocasions. Quan va arribar el bisbe, el monarca el va fer passar a la sala de la campana. Li va mostrar els caps ensangonats dels nobles rebels que l'havien creat problemes. Amb una ganyota de menyspreu i sabent-se ja lliure de la mort, el bisbe va advertir. «Molt bé m'apareix la campana, don Ramir, però mirau que perquè tothom sàpiga el que heu fet és necessari que la campana tingui batall». «I el tindrà», va contestar el rei. I tot seguit va fer que degollassin el bisbe i posassin el seu cap al centre de la campana. D'aquesta manera, tot el regne d'Aragó va saber que don Ramí II no anava tolerant ni burles ni menyspreus i que sa corona tenia un digne representant, valent i a la vegada terrible, com havia de ser.
I de molt ràpid, anant primer en el començament del que has dit. Jo crec que tothom coneix la frase aquella que diu «Yatzer, aixeca't i camina». I doncs, curiosament, si no vaig errat, clar, no existeix com a tal, perquè el que diu la Bíblia, el Nou Testament, referit a la resurrecció de la nit de Jesús, hauria estat «Yatzer, vine fora». Però, com bé has dit, aquell Yatzer que donaria origen al nom dels Yatzerets seria un altre, que per cert també és molt curiós l'origen que se li atribueix, perquè diu el diccionari català-valencià-balear, diu, a primera vista sembla derivat de Yatzer, i realment aquest nom deu haver influït en la forma del català Yatzeret i del castellà Lazareto, però és més probable que el verdader origen sigui el topònim Nazaret. Damunt d'això hi ha qui no està d'acord, però no s'estima, i el que volia comentar era l'origen de la rondalla del Canet de Sant Llàtzer, que com no podria ser d'altra manera té un origen bíblic. En el Nou Testament de les diòcesis illenques, a Lluc 16:9, diu Hi havia un home ric que anava vestit de púrpura i de lli finíssim i celebrava cada dia festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer estava ajagut davant el seu portal en tot el cos nefrat, esperant satisfer la seva fama en les miques que caien de la taula del ric. Fins i tot venien els cans a llepar les seves úlceres. El pobre morí i els àngels el portaren al costat d'Abraham. El ric també morí i el varen sepultar. Arribat al país dels morts, estant enmig dels turments, alçà els ulls, va veure d'en fora Abraham a taula, en Llàtzer al costat, el cridà i li digué: «Abraham, pare meu, apiada't de mi, i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i en refresqui la llengua, perquè s'ofresc molt enmig d'aquestes flames». Abraham li respongué: «Fill meu, recorda't que en vida et varen tocar béns de tota casta i a Llàtzer mals, però ara ell ha trobat consol i tu, sofriments». I de ser del rei Ramir i de poca cosa afegir, no? Bé, és que, a més, crec que amb això que has contat ja no farà falta dir massa cosa a l'acomiadament, perquè ja ens serveix això que s'estreu de la campana d'Osca. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I, efectivament, jo crec que el que hem dit en el conte mos pot servir per l'acomiadament d'avui i no ampliar més, perquè extreure reflexions damunt la campana d'Osca o de la història bíblica de Llàtzer, el leprós, dins aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, a IB3 Ràdio, crec que és més que evident. Així que miraré de no ser massa reiteratiu i per això simplement, i en la mateixa línia, crec que mos pot encaixar per anar acabant el programa, perquè ja sabeu que quina millor manera d'acabar la setmana que amb una mica de poesia. I doncs, en aquest cas, fent referència a la importància de les coses, encara que petites, verdaderament valuoses. Una mica el sabrà valorar el que realment és valuós, perquè fa falta una taula a un cim per cada un menjar a casa seva, fa falta tenir més poder del cas de menester per tant mateix acabar, com varen acabar, fa falta haver d'anar a l'infern, massa sovint un infern en vida tal vegada, no? Però fa falta quan pots gaudir de molt més del que penses, i de creieu-me, tot es posa així. I de tot això crec que ho podem extraure d'aquest poema d'en Alcover, titulat Anacròntica, que diu: «La font ens avisa a vora del barranc, la taula i el banc són pedra massissa, el cristall irisa el tovalló blanc, s'escalfa la sang, la gent s'electrisa, més a la insolència imposa silenci sagrada remor. Amb subtil fumera, dins la cafetera, vull la inspiració». I per acabar, d'en David Bowie, Lazarus, Llàtzer. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got
got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below.